Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I avui és l'estil d'una persona que li agrada, que avui li tocarà parlar, però li agrada més escoltar. Una persona disciplinada que no sap dir que no. Una persona que creu en la independència de Catalunya. Una persona que, d'alguna forma, s'indigna, no li agrada la prepotència, l'orgull de les altres persones. Amb nosaltres aquest vespre l'Alfred Rius Saqués. Bona nit.
Bona nit.
Hem dit que ets una persona que t'agrada més escoltar que parlar.
Sí, perquè a més, a molta gent li agrada parlar i tallar el que diuen els altres i no dona temps a escoltar altres opinions. I trobo que si vols que et respectin, has de respectar a tu els altres i donar peu. Això també passa amb les ràdios quan fan tertúlies, que s'interrompen uns als altres tan sovint que no, al final no sents res del que diuen.
Perquè, és clar, això vol dir que alguna vegada et deu posar un cert nerviosisme quan veus una conversa que aquí, doncs...
Sí, sempre estic esperant el torn de que pugui parlar i va passant i algunes vegades, per lo que sigui, s'acaba el temps, no de la ràdio, que no tinc costum de parlar per la ràdio, no tinc aquesta habilitat, però si estem en trobades d'amics i n'hi ha uns quants que parlen, sempre a vegades volen criden més pensant que tenen més raó. I no és qüestió de cridar, és qüestió d'argumentar.
O sigui, agafant la paraula escoltar, quin valor li dones tu a la paraula escoltar?
Home, bàsicament, escoltar és dues coses, és aprendre i veure les coses des d'un altre punt de vista, que pot ser que, tot i tenir bona intenció, sigui nou, sigui diferent, et faci canviar, et faci madurar, et obre perspectives i coneixements, i val la pena, aprenc més escoltant que no pas parlant.
De totes maneres, t'hi hauràs trobat més d'una vegada, no sé si dir-ne com, necessitat de que t'escoltessin.
Sí. És veritat, a vegades vas amb la idea de parlar d'un tema determinat i acaba la conversa i no has pogut entrar amb l'argument. Quedes una miqueta descalçat, una miqueta fora de lloc. Però bueno, és qüestió de saber-s'ho agafar. Els anys també te n'ensenyen.
Ensenyar una mica no va estar al primer lloc.
No, sí, està. A part, jo sempre... M'agrada més ser equip que no pas ser cap d'equip, perquè penso que sempre n'hi ha que ens saben més, tenen més idees, més perspectiva, i jo, com que escolto, procuro fer el que haig de fer, encara que potser algunes vegades pensi que estigui equivocat, però m'adapto, penso més d'equip que no pas individualitat.
Ara faig una comparació, però si el món fos, realment, com s'ha dit més d'una vegada, fos un teatre, tu series un actor secundari?
Jo penso que sí, jo penso que sí. Malgrat... Clar, jo, si miro molt enrere, quan tenia menys de 12 anys o així, i anava a l'escola, jo era el capità de l'equip de futbol i era el que traia millors notes i el que em donava més prèmits. I era que, bàsicament, no em costava aprendre. I llavors això em va acostumar malament, em va acostumar a no esforçar-me a fer coses. Feia les coses fàcilment perquè no em costaven, però això penso que és un tràngol, un error meu, d'haver perdut, com ho diria, la força de voluntat de poder portar les coses endavant amb el sacrifici, l'esforç propi, que és una gran eina,
O sigui, t'acomodaves una mica...
Sí, m'era fàcil tot. Quan alguna cosa tenia que esforçar-me, sempre la deixava per més endavant. Pensava que ja ho faria, que ja em sortiria, que ja ho aprendria. I no tenia el neguit de posar-m'hi a aprendre-ho.
Tant que vol dir que tendies a dir, ja ho faré?
Sí, ja me n'en sortiré. Com que amb tot me n'en sortia, pues pensava que ja me n'en sortiria.
Per tant, un excés de confiança, per entendre'ns.
Sí, però creure't una miqueta per sobre, sense voler-ho, no? Però veure que, clar, si jugaves a futbol... Tu feies els equips, tu marcaves els gols, tu deies qui fora i qui a dintre, o quan eren les matemàtiques, els problemes, els resolia jo sempre, penses que els altres et miren d'una altra manera, més que tu per sobre d'ells, els altres et veuen per sobre de...
Bueno, perquè et donava una certa fama, això,
sí,
d'alguna manera.
Sí, agafes fama i és traïdora i és fumuda, agafar fama.
Et vas sentir un infant cregut?
Sí, jo diria que potser sí, aquella època. La vida per això ja t'ensenya, eh? Vull dir, quan no t'esforces amb les coses, no totes surten bé. T'has de posar-hi força, voluntat, empeny, tossuderia i sort. I també fa falta una mica de sort.
Per tant, vol dir que en algun moment vas descobrir que a través del fracàs que les coses un s'havia d'espavilar.
Sí. Home, quan amb una cosa t'esforces i veus el fruit de que ho veies difícil, ho veies fumut, després veus que amb l'esforç que has fet te n'has sortit, és com aquell que et toca la loteria. Veus? Me n'he sortit bé, m'ha tocat, he pogut resoldre-ho. I és el premi de l'esforç.
Em deies que una de les coses per tu important que dona sentit a la vida era precisament aprendre.
Sí. Sí. Jo és quan viatjo... Jo no he viatjat mai en creuers, perquè quan es viatgen en creuers, tinc entès que vas d'un port a un altre, arribes a un port, t'ensenyen una ciutat en 3 o 4 hores i es tornes al vaixell i tornes a marxar. Jo sempre, quan he fet les vacances, he anat a circuits amb el meu cotxe, el meu aire, la meva manera, aprenent i descobrint coses que havia conegut als llibres o retalls d'història, que m'agrada bastant la història, i disfrutava mirant-ho això. No anava a on anaven tots els turistes, sinó a coses que em recordaven pàgines de història. Per exemple, tinc un record que jo vaig treballant amb la feina, vaig haver d'anar molt a Castella, i sempre passava de pressa cap a la feina, cap a Palència, passava per un poble que està a Sòria, que ara sempre sortia als llibres d'història d'una batalla, però aquell poble només l'havia llegit a la història, després. I quan em vaig jubilar i vaig anar-hi, vaig dir, avui trenco la carretera i me'n vaig a veure el poble aquest, que ara no recordo el nom. I al final hi havia un castell en runes, no hi havia cap poble, clar, venia després de feia 700 o de l'època dels moros, i va ser com una mena de desencís, no? Només unes parets, vull dir, existia. Ara, quina pena, no me'n recordo. Però bueno, sempre és qüestió, per mi, aprendre coses, no? Tenia el dubte aquell i allà ho vaig poder aclarir.
Perquè d'entrada, no sé... Et val això de que ets un home tranquil?
Jo penso que sí, que sóc tranquil. Jo penso que sí. Penso que sí.
I això et porta d'alguna forma... Com, bueno, diries primer, què vol dir per tu ser un home tranquil?
Ser un home tranquil és no n'és esperitat, no n'ha neguitejat. El que sí que sóc, que em costa deixar... Has d'estar fent alguna cosa, encara que sigui un sudoku, no? Estar sense fer res no, em costa, perquè, bueno, com que quan treballava i treballava pel meu compte, jo no estava a les màquines, però sempre estava pendent de tot el que hi havia a veure què fallava, i he agafat el mal vici de veure totes les coses que quan passo pel carrer i veig que no estan bé o estan malament o són deficients o es poden corregir, i la meva dona es molesta i diu, tot ho trobes malament, diu, sí, és el vici, ja no sé canviar.
O sigui, que a casa teva, quan veus un quadre tort...
Ui! Ui! Ja, quan passa la noia que ens ajuda a casa, l'endemà és de passar jo a posar els drets. Sí, sí, però, tinc tant, aquesta mania.
Amb això ets una mica, no sé si dir-ne, escrupolós, supersticiós...
Al final, penso que és que em sobra temps ara. I com que ens sobra temps, pues, i no sé, sense estar a fer res, pues, en seguida trobo una excusa per fer alguna cosa, no? I, bueno, vaig fent. Em costa estar sense fer res. No sé fer-ho d'una altra manera.
De totes maneres, es podria dir també, a part de ser un home tranquil, la idea aquesta que ets un home una mica que t'agrada gaudir del moment. No sé si dir-ne contemplatiu no seria la paraula, poder, no? És a dir, que gaudeix dels moments del temps de la vida, no? Tant si vas pel carrer, com si estàs a casa, com si vas acompanyat de la teva dona, de la Montserrat.
I si no és així, ho voldria que fos, no? No sé quin filòsof deia que la felicitat no existeix. El que existeix són moments feliços. És un moment, una espurna, un moment no dura, no? Perquè diu, els feliços són els que no arriben més, els que tenen poques aspiracions, poques perquè llums. En seguida s'entretenen, no? I potser sí, moments feliços sí que és, penso, reals.
De totes maneres, tens una visió de la humanitat un pèl pessimista, no?
Home,
em deies,
és que...
Em deies, som neandertals.
Sí, sí. Bueno, és que, esclar, vist com estan les coses, que el que impera és la força. Impera la força. Ara, a Europa s'haurà d'armar i està preparada per una guerra que ens havien refiat dels Estats Units. I és clar, ara veiem que no ens podem fiar de ningú. La idea de la pau és majoritària, tothom no voldria, però, és clar, arriba un moment que t'has de defensar, perquè si no t'aixafaran i recularem anys enrere. Això, mira, ja va passar a l'any 36, que amb la República es va fer un gran avenç cultural, social, econòmic, va canviar molt la vida, però amb 3 anys de guerra, tots enrere i a recular no sé quants anys. És un desastre. I ara, per tot arreu, passa igual. Tot és a veure qui té més armes. El dia que la gent sigui respecti els altres i solucioni les coses parlant, s'hauran acabat moltes disputes de nacionalismes, de colonitzacions, perquè respectàvem els altres, no volem més que ser que els altres, sinó ser amb el pla d'igualtat, tots iguals, pues, no es pot enfadar ningú. No s'hauria d'enfadar ningú amb aquest esperar, però això encara està lluny.
Però esclar, tots tenim tant aquest punt de vista nostre. Perquè tu ara parlaves de nacionalismes i així,
sí,
però
sí, sí,
clar, jo sé que tu ets independentista.
Sí, sóc independentista i som una colònia. Només hi ha que el 8% des de la transició, el 8 o 8,5% del PIB no torna, se'n va i no torna. Però abans ja no ni se sap ni el tant per cent. És més, el Montoro ja va dir que no publicava les balances perquè només que portava que discussions. Clar, sí, jo em quedo tot, faig el que vull, no hi ha manera de discutir. El que passa, això, no... A sobre que es diguin demòcrates, pues ja ho veus, quins arguments.
Jo, aquí, una via pacífica per resoldre això?
La veig difícil, la veig difícil. No sé, potser amb els anys. El que passa és que la gent som tossuts i cada X anys surt ara. Mira, el Quebec ara ens ha donat l'alegria de que segurament guanyaran les eleccions. I això semblava que s'havia acabat l'independentisme al Quebec. I ara hi ha totes les enquestes que van a favor i sembla que guanyaran. Però bueno, potser si anem a guanyar en respecte i en educació, potser no caldrà tirar un tret, sinó simplement votar. Votar i amb plena llibertat i en plenes condicions. I amb això, bueno, això, llavors començaríem a ser homo sapiens.
Per tant, tu practiques una lluita, un compromís esperançat.
Bueno, jo penso que el que no hem de fer deixar és caure els ideals. No els hem de deixar caure, mantenir-los. Segurament penso que ja no ho veuré jo, però és clar, a l'any 1714 han passat moltes generacions i molta gent s'ha mantingut ferma i per això encara tenim una llengua, uns costums, unes tradicions, una manera de fer, una manera d'estar, una manera de guanyar-nos la vida, una manera de respectar els altres, i potser a vegades som massa tous. Però bueno, és la manera.
Aquesta convicció, diguem, de ser una persona amb un profund sentiment de ser català, ha estat sempre des de la teva infantesa?
No, perquè quan era nano, pues, l'alegria era jugar al carrer, sortir a jugar al carrer abans que passés l'autobús. Això era quan eren nanos. Després vaig jugar amb l'escola i anava. Però el tema de una mica de consciència política només va ser a l'Escola d'Enginyers amb el Sindicat Democràtic, que coneixia la gent, els que manaven més, com hi havia el Molins, dels Ciments Molins, hi havia un tal Garrigós, que era del PSUC, aquella època el PSUC, bueno, hi havia aquella sala del Partit Socialista, hi havia gent molt polititzada que després s'han distingit a la política, amb els partits, però va ser quan vam començar a veure, a pensar en política, fora de casa, no? Fora de casa.
Estàs parlant una mica de fora. Quan comences, com aquest que diu, el món de la universitat, potser?
Sí, són uns altres expectatives, uns altres miralls, unes altres situacions, veus el que... i que s'hi posen, vull dir, perquè una cosa és parlar i dir que farem una, i l'altra és que estan treballant i dedicant-hi hores i sacrificis. Bueno, jo s'encomana, hi ha coses que s'encomanen. I vaig col·laborar una miqueta, no gaire, però vaig córrer per la Diagonal, això sí, vaig córrer per la Diagonal.
Mira, farem una primera aturada per escoltar, ja que estem parlant de país, doncs escoltarem la Santa Espina.
La Santa Espina. Thank you.
Bé, acabem d'escoltar la Santa Espina, que és la primera de les cançons músiques sardanes escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'Alfred Rius Saqués. Per què la Santa Espina?
Bé, és, a part que és un himne oficiós de Catalunya, és molt alegre. Quan es va fer per una sarsuela, la Santa Espina. L'Àngel Guimerà va fer la lletra i l'Enric Morera la música. Jo vaig fer-ho per una sarsuela. Però a mi sempre em fa saltar. I mira que a mi no m'agrada la música. En general, no vaig a cap concert, no m'agrada. Tinc una quinzena de cançons i no paro d'allà. L'única vegada que he anat a un concert va ser portar els meus fills quan tenien 15 anys als Rolling Stones, que van anar al Camp de l'Espanyol. Però, bueno, una gentada, uns crits, no m'agrada. Això el meu avi em va dir que... Jo vaig néixer el 26 de juny, i em va dir el meu avi que seria un bon ballador, perquè havia nascut entre mig de les dues rebelles, la de Sant Joan i la de Sant Pere. I no, aquí no la va encertar. No hi ha manera. No sé ballar, no ballo ni sardanes. Ja és que em trobo massa patós.
Ja m'has tret la pregunta, perquè anava a fer-te la pregunta ara. Has balles sardanes?
No, perquè la Montse sí. La Montse,
però anar-les a escoltar,
li agrada,
sí,
i
no?
Ha fet a Girona, li agrada molt. La pena que jo no hi vaig, perquè la meva mare també, que era de Camprodon, jo recordo allà a Camprodon que es feien les sardanes, I feia gràcia, perquè allà, aquí sempre hi ha colles musicals, però jo era més jove, i allà a Camprodon resulta que els músics eren el fuster, el mecànic, el sastre, tot gent que tenien una feina del dia a dia diferent, però quan eren els dijous o els dissabtes, em sembla que feien les sardanes, eren els mateixos, feien de músic, el qual trobava molt bé, no? Eren gent preparada i amb inquietuds.
Molt bé, tu vas néixer a Barcelona, al barri de Sant Antoni, a l'any 1943.
Això mateix.
Plena postguerra.
Plena postguerra, sí.
Perquè estem parlant de 4 anys després de la guerra.
Sí, sí.
Tu recordes l'ambient que es vivia?
I tant. Jo és que...
Família, clar, barri...
Sí, hi havia... Bueno, me recordo de molta gent. Encara quan baixo a Barcelona, vaig a veure el barri. Clar, quasi no queda cap de les botigues ni de la gent, no queda ningú. Però li vaig ensenyar al meu net, mira, aquí vaig néixer jo, a l'Avinguda Mistral 21, aquí vaig néixer, aquí hi havia un carboner, perquè hi havia carboners, gent que venia a carbó. I després hi havia el Dot, que era electricista, i hi havia el dels pneumàtics, el Montferrer, que arreglava les rodes dels cotxes, i tenia un gos molt fiero, jo era petit, i un gos molt fiero, però et venia a llepar perquè li obrissis la porta del seu cotxe, i quan estava dins, llavors et bordava de mala manera. Són records de l'època del carrer. Jo ha canviat molt, a vegades passo i no s'assembla en res. L'escola continua estant allà, això sí, va ser cremada durant la guerra, de l'any... I em sembla que hi ha pintures del Roca. Hi ha pintures, quan ho van pintar, perquè la van pintar als anys 50, la van pintar, i em sembla que són d'aquí, castellà, em sembla que són del Roca. M'hi trobo identificat. Ara, aquella postguerra, recordo de fer les fogueres de Sant Joan, d'amagar la fusta a les clavegueres, de jugar partits al carrer... de sortir al vespre amb la cadira a la porta de casa i córrer fins a les 10, quarts d'11 de la nit, i venia el melonero, unes botigues de melona que posaven melons i xíndries, te les deixaven tastar, et feien un tall i podies... aquesta és bona, te la sacsejaven i te'n deixaven provar. Era un ambient molt, molt casolà, es coneixien tothom, ara no es coneix mai a ningú. Després, quan vaig canviar de casa i vaig anar a viure al carrer Rosselló, amb prou feines i vaig estar-hi del 60 al 71, vaig estar-hi 11 anys, apenas coneixia els veïns de l'Escala. En canvi, allà ens coneixíem tothom, allà a l'Avinguda Mistral, ens coneixíem tothom, era un altre ambient.
Perquè d'entrada llavors ja va venir a Castellà, et vas casar amb la Montserrat.
Sí.
Ella estava destinada aquí com a mestra, no?
Exacte, al curs 71-72.
I aquest va ser el motiu de venir a viure a Castellà.
Exacte, sí. I sí, sí, li van donar opció, ella estava a Sant Joan les Fonts treballant de mestra i va demanar el trasllat, jo treballava a Barcelona i, bueno, vam mirar i vam anar a viure aquí a Agustina d'Aragó, al carrer Agustina d'Aragó. I em va agradar, em va agradar. Però em va cridar l'atenció una cosa que no havia vist a Barcelona. Aquí, al carrer, em sembla que era el Montcada o el Sala Boadella, hi havia arbres plantats a la carretera, a fora de la cera. I era, em sembla, una diada de Sant Cristòfol, que passaven els cotxes, vaig venir i vaig dir, mira, aquí planten els arbres a la carretera. I no ho havia vist mai, em va cridar l'atenció.
Bueno, va estar molts anys a Castellà així, sí, que els arbres estaven fora de la vora via.
Sí, bueno, sí, 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 sí.
Llavors, a veure, per tant, a partir d'aquí ja et vas integrar totalment a Castellà, no? Recolem una mica perquè, clar, tu vas anar a l'escola dels Salesians, del sí, carrer Rocafort, allí va ser, diguem, els estudis primaris i els de batxillerat.
Fins al preuniversitat. No, perdó, fins al quart de batxillerat.
Després ja vas anar al Jaume Balmes.
A l'Institut Balmes.
Val? I llavors, a partir d'aquí, et decideixes per estudiar. Què és el que et porta a estudiar l'enginyeria?
Perquè el meu pare tenia un taller mecànic. El meu pare era mecànic i tenia un taller. Bueno, primer tenia dos o tres camions i després va tenir un taller. Tenien màquines, tenien torns, tenien freses, tenien soldadures. I esclar, jo vaig créixer, vaig viure allà amb el taller. A la part davant era taller i a la part de darrere era casa. Jo dormia i vivíem allà, tota la família, fins que vam anar al carrer Rosselló. Com que les notes les tenia bones, van pensar els meus pares, amb molt de sacrifici, de que estudiés. I semblava que el lògic de casa mecànic, perquè jo a menys de 14 anys feia anar freses i feia anar torns i soldava l'elèctrica, ho feia anar. I semblava lo normal, sembla un grau més, si estudies és un grau més, i mecànic. I per això, ara, malauradament, clar, la vida evoluciona. Nosaltres ens dedicaven, nosaltres vull dir, el taller meu pare, ens dedicaven a fer recanvis pels cotxes, perquè no hi havia recanvis després de la guerra, ni hi havia importacions. Llavors, quan es trencava una peça, el mecànic la desmuntava, ens la portava a nosaltres, i nosaltres teníem que refer o fer-ne una de nova, un recanvi, feien recanvis. Clar, a l'acabar de muntar la SEAT, es va acabar la feina, perquè, esclar, llavors eren feines que ja hi havia recanvis, llavors. Vam fer bastant el biscúter, s'engegava el biscúter Boisen, s'engegava amb una maneta que tiraves, però l'engranatge d'aquella maneta estava mal fet i se n'espatllaven un fotiver. Vam fer molts, molts biscúters. I, bueno, per això em van fer estudiar.
De totes maneres, tu en la teva infantesa comentaves que havíeu viscut i, de fet, els mateixos estudis, doncs, pel que parlaves ara, una certa penúria econòmica, no?, malgrat tot.
Sí, no, molta penúria, no mai. Aviam, jo encara tinc el desig, quan veig ametlles garrapinyades, de poder-ne menjar, perquè abans me les tenia que mirar, només. Ara no em convenen pel sucre, però bueno. Sí, sí, no, home, em vaig dinar tots els dies, eh? Tenir pa a taula tots els dies, però els vestits i, no sé, viatges al poble dels pares, de la meva mare, el meu pare era de Barcelona també, vull dir que anava abans al poble.
Va durar poc la idea aquesta d'estudiar per l'enginyer industrial?
Sí, perquè a part de problemes econòmics, vaig tenir una pleuresia, i em vaig haver d'estar 6 mesos al llit, en repòs absolut. I això ja va ser el punt que va desfer, vaig parar. Llavors feia de mestre, Mestre en una acadèmia particular, sea en matemàtiques i física, vaig dedicar un temps i després amb uns amics, però bueno, amb 18 anys ja vaig muntar la primera empresa amb els companys per treballar després amb això dels trofeus.
Per tant, la malaltia va ser un motiu de reflexió, també.
Sí, va ser una pausa, un parèntesi. Tenia que estar en repòs absolut i bueno, tenies temps de pensar i rumiar, i com veus les dificultats de casa, doncs va dir, haig de treballar, haig de fer alguna cosa.
Perquè tu ets un home de ciències.
M'agrada més que de lletres. Més que de lletres, sí. No, m'agrada llegir història. M'agrada llegir història, però segons novel·les i coses d'aquestes no en llegeixo cap. No m'agraden.
Per tant, si alguna afició pots tenir, no sé, dic jo, deu ser la de Festa d'Ocus.
Ah, sí, per números, sí. N'he fet forces, eh? És una cosa relativament nova. Ara ja porto potser, no sé, potser 3 o 4 anys fent sudokus. Ara m'han regalat un llibre de 700 sudokus. Per difícils i experts. Difícils. No els has de fer tots, eh? No arribo a tope. Però bueno, el 55% arribo.
Bueno, per tant, vol dir que arriba un moment que dius m'haig d'espavilar i et decideixes a muntar amb uns companys o excompanys d'escola una empresa.
Sí, una empresa que ens agradava l'esport, el futbol, i vam fer una comercial per vendre roba. Llavors, en aquella època, només hi havia una botiga, o dues, el Beristain, el Portes Martín i el Honer del carrer Major de Gràcia, això ja va ser a l'any 67 o així va ser, a l'any 67 o 66, i vam dedicar els quatre, eren els quatre companys, dos eren molt bons venedors i dos es dedicaven a l'oficina i al magatzem a preparar les comandes. I vam vendre molt per tot Catalunya i vam guanyar concursos. El que passa que, com sempre, la falta d'experiència la vam pagar perquè, com que veníem també amb molts amics, després no cobraven. I això va ser el canviar. I llavors vam haver de canviar el que se'ns donava bé eren els trofeus esportius, i ens vam dedicar a trofeus esportius i vam fabricar amb una sabata i una espardenya trofeus. En aquella època era un altre món, era un altre món. Els trofeus, la majoria, els venien les joieries i les armeries. Les armeries per trofeus de cacera. Avui dia no es ven res de cacera. I les joieries, la majoria, eren copes platejades. I aquestes copes platejades es rovellaven, en seguida quedaven negres. I llavors entraves a una joieria i tenien les copes de platejades amb una bossa de plàstic perquè no es rovellessin, tot així rònic. Jo vaig ser amb els meus companys, que vam industrialitzar-ho i vam començar a posar cromat, perquè el cromat aguanta el que vulguis, feien les copes cromades, industrialitzat, peces, no eines. Abans eren orfebres, argenters, els que feien els trofeus. Nosaltres ja va ser la moderna, que com qualitat era molt menys, però el preu també baixava molt, i va ser, bueno, els anys 60 i els 70 vam vendre molt.
Fem una segona pausa per escoltar ara sí.
Ja ha passat.
L'himne de l'alegria.
L'himne de l'alegria, que duri. Thank you.
Bé, estem escoltant l'Himne a l'Alegria, que és la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'avui, l'Alfred Rius Saqués. L'Himne a l'Alegria. Optimisme.
Sí, bueno, m'agrada, m'agrada. És que és eufòrica, és... trobo que al fer-la l'Himne d'Europa la van encertar de ple. M'agrada, perquè el Beethoven no hi entenc gens de música, però el Beethoven és dels que marca el pas amb constància i amb contundència. Per cert, que quan vaig estar a Bonn, vaig anar a veure a la Casa Museu de Beethoven i allà hi ha molts quadros de músics importants de tot el món. I només hi havia un de català, Pau Casals. Només hi havia un, Pau Casals. Em va colpir trobar-lo allà.
Bé, nosaltres hem escoltat l'Himne de l'Alegria, però aquí, a veure, tu ets un home que vius a Castellà. De fet, des que et vas jubilar també, doncs, castellà el vius més. Però tens necessitat setmanalment, cada dimarts, m'has dit, d'anar a Barcelona.
D'anar a Barcelona, sí. Sí, sí. Sí.
Què hi fas a Barcelona?
Sí, bueno, mira, vaig a l'empresa, miro el que hi ha, vaig a veure amics, companys de futbol, la fem petar, a vegades vaig a veure algun museu o alguna exposició, o a vegades vaig a... Al cine no hi vaig, al cine no hi vaig.
Entenc que baixes tot el dia.
Al barri antic.
Baixes tot el dia.
Sí, sí, bueno, normalment ara, abans, quan feia el de que entregaven a la nit, una altra cosa. Ara, normalment, a les 6 de la tarda ja pujo aquí. Surto d'aquí a les 10, més o menys, al dematí, vaig a l'empresa, miro com estan les coses, parlo amb el meu fill que treballa allà, a vegades dinem amb ell, doncs vaig a fer algun passeig a ventilar-me una miqueta.
I baixes amb la Montserrat, també?
No, habitualment baixo sol. Però aquesta setmana vam baixar el dilluns amb ella, perquè volia, bueno, per tenir una cosa i va voler baixar ella. Però normalment baixo sol sempre, sí.
Però hi ha una cosa que també m'ha sorprès. També et dediques una mica a una activitat altruista, com és, o sigui, ocupar-te de gent que viu al carrer.
Bueno, ara ja no, ara ja no. Això, amb un company... un company dels que vam fer l'empresa, que sempre té molt, és un idealista i també té molt bon cor, es va dedicar, un dia va tenir... Era amb la crisi del 2008, amb molta gent aturada, i es va dedicar a ajudar els pitjors, els que estaven més fotuts, els que dormien al carrer. I ahir feia 25 entrepans i anaven pel carrer, els que dormen, amb el cotxe anant mirant, a les caixes on dormien a terra, i els hi donàvem un entrepà. I ens ho agraïen i vam trobar circumstàncies fortes i dures, no? Des d'un que havia sortit de la presó i volia trencar un vidre perquè no tenia res. Diu, així si em posen a dintre la presó tindré un llit, tindré d'això. Un altre que... un xicot jove a Sants remenant un contenidor d'escombraries, i dic, era jove, era alt, i vaig dir, aquest no sé el que busca, li preguntaré si em vol, i li vaig oferir, i va dir, i tant, dic, no, hòstia, estava buscant algo per la meva filla. Hòstia, arriben casos d'aquests que et desmunten, no? I, bueno, anècdotes, la tira.
Clar, això vol dir que, però de totes maneres, t'hi vas dedicar uns quants anys, i això et devia marcar d'alguna manera,
sí,
una visió de la pobresa, com,
sí,
a mínim, no?
Sí, sí. M'he deixat dedicar fins a la Covid. A la Covid vaig plegar perquè, és clar, no hi havia manera de... Aquesta gent eren perillosos en el sentit de transmetre sí, aquestes malalties, no? I vam parlar perquè, esclar, tots teníem cap a 80 anys i vam plegar. I va ser 12 anys, cada dimarts. Vam repartir 35.000 sopars. I al final eren 3 cotxes amb voluntaris que anaven i repartien per tot Barcelona. I, bueno, i anècdotes les que vulguis. I la veritat és que n'aprens. N'aprens. I penses, potser un dia seré jo que estaré aquí tirat per terra que em doni algú de sopar. Bueno, dels que hi van anar-hi, tothom n'està satisfet. No se n'ha penedit ningú.
Ets una persona que t'agraden els regals, però deies, m'agraden els regals oportuns.
Sí, perquè t'has de conèixer. A veure, a vegades amb bona intenció te'n regalen alguna cosa que penses, i ara què foto jo amb això, no? I et sap greu, no? És allò donde lo pongo, que diuen, no? I ara què faig? El que passa que, no sé, vull dir... A més, sóc de poc regalar. La veritat és que no em costa regalar coses, no per res, però no sóc així, no? Llavors, de la mateixa manera, també em trobo una miqueta incòmode quan em regalen coses. Ja ho sé que sóc una miqueta estrany, però no... Segur que et regalen, quasi t'obliguen, no?
I la planta, dius, home, l'espígol és una planta que m'agrada.
M'agrada. Sí, perquè fa molt bona olor. Molt bona olor. Jo, amb el jardí, que en tinc una miqueta, ja fa molts anys, que cada vegada que passo per allà, arrossego les mans i frego, així les tiro i enflairo el gust de l'espígol. I, bueno, m'agrada.
També, una de les coses que t'indignen, deies, a mi m'indigna molt la prepotència.
A l'imposar-se per força.
La desigualtat humana.
Sí, a l'imposar-se per força. No, aviam, no. Sí, jo considero que, amb totes les diferències, perquè no hi ha dues persones iguals, però tots som iguals amb drets i amb necessitats. I que s'imposi un perquè és més fort, o és més ric, o és més potent, o té més mitjans, o obliga per el que sigui, no m'agrada. M'agrada tractar tothom...
Doncs ara, a nivell mundial, deus estar que trines, no?
Sí, però m'ho sé agafar bastant bé. O sigui, em molesta... però no m'exalto. Jo quan surt que han bombardejat Teheran, i no voldria defensar mai el règim de Teheran, però hi ha molta gent que no té res que veure i que són persones i no tenen per què, perquè a un se li ocorre que no és el del seu interès, perquè no és el seu gust, és el seu interès, els bombardeja. Diu que no tingui la bomba atòmica, que ja la tinc jo. És una prepotència i un... En fi... a més, contra els immigrants, quan ell és immigrant, quan van arribar els irlandesos allà a Nord-Amèrica, hi fotien fora els indis, els que els haurien d'haver fotut fora amb ell. No puc.
Quan em defineixes la vida, em dius, és el que passa mentre vivim.
Sí, és breu, és simple, però a vegades les definicions curtes són més potents. És la història dia a dia, moment a moment, segon a segon, i passen coses, i després la història és un recull de lo que ha passat, són coses que ha passat. L'altre són èxits, fracassos, il·lusions, desgràcies, de tot. Va seguint, hi ha de tot. Però penso que és el que va passant. I quan mires la teva vida, mires enrere i veus el que has fet, bé o malament, o molt malament, però ho has fet i és el teu, és el que tu has fet i ets tu el responsable. I amb això t'has de... Penso jo que t'has d'anar fent, així a poc a poc anem fent la vida.
I tu formes part de l'ANC d'aquí, castellà?
Sí, encara. Sí, pensa que quasi no s'han donat, malgrat que ara no està en situació de suspensió arrel de que el procés ha decaigut i ens hem trobat enganyats i dolguts per de com han anat les coses... de lo que érem socis, jo com que porto encara tinc accés a les dades, del que eren socis, pràcticament no s'ha donat de baixa ningú. Els pocs que s'han donat de baixa han set per defunció. I això m'empeny a mantenir-me amb la idea. Ara ja no fem... Vaig a les manifestacions i vaig a algunes xerrades, però ja no com a entitat, perquè som pocs i penso que li toca a una altra generació. Ja toca a gent una miqueta més jove, que tinguin més força, més empenta i que puguin tirar endavant.
Per tant, això de la independència és com una inquietud latent.
Sí, sí, sí. Però que em digui tots aquests que em parlen en contra si volen deixar de ser independents. Si se senten independents, si volen deixar de ser independents. Em sembla que serien molts pocs els que dirien que ells no volen deixar de ser independents.
Escolta, escoltem la tercera de les teves cançons escollides.
Aquesta és més moderna.
16 tonelades. A veure quina sorpresa.
Yo soy un pobre paria, minero soy. Con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. If you see me coming by the step aside, blow the man in, blow the man dine. One piece of iron, the other on steel. If the right one don't get you, then the left one will. You lose 16 tons.
Estàvem acabant d'escoltar la tercera de les cançons del nostre estil d'aquest vespre, l'Alfred Rius Segués. 16 tonelades.
Sí. La vaig trobar molt innovadora. I això que a mi la música ja he dit, comentat abans, que no em fa ballar, precisament. I aquesta m'ha agradat, mira, és una excepció. A més, potser també que veure que el Josep Guardiola, aquest, el cantaire, aquest jugava a futbol i era extrem. Era extrem dret i jo era el defensa esquerre que el marcava. I potser per la relació que ens havíem trobat alguna vegada als camps de futbol, potser això em feia escoltar-lo amb un altre interès.
El color blau intens, remarcat, té alguna peculiaritat?
No ho sé, no, però sempre m'ha agradat. No respon a cap argument, no és per cap cosa, és simplement triar. Jo penso que la majoria dels joves o dels nens triem algun color que ens agrada més. No sé per què, ens fem així, no? Decantem per un color. I jo vaig decantar pel blau. No sé, potser pel blau i el grana.
Per tant, vol dir que ets del Barça.
Sí, això sí.
Escolta, ara entrem en aquella última part que dius, són preguntes-respostes, no?
Aviam.
I la pregunta és, com som les persones? Què et sembla? Què diries?
Com som les persones?
En conjunt, clar.
Home, són diverses, però tenim uns trets comuns. El que passa que al dir diverses sempre trobaràs un exemple d'una cosa estranya, difícil. Diu, aquest no n'hi ha dos com aquest no n'hi ha dos. Però, en el fons, tenim moltes coses en comú, moltes coses en comú, i em sembla que és el raciocini, és el que ens distingeix. Encara que hi ha animals que, déu-n'hi-do, sí, també són prou espavilats. No?
Breument, també, quin valor dones a la família?
Home, a la família... la trobo, esclar, és la cèl·lula de la família, de la vida, és a on estem, és el projecte, és el mal de cap, és les alegries, és el dia a dia, és les aspiracions, és els entrebancs.
Què són per tu els amics?
Els amics, clar, hi ha, com deia el pla, hi ha amics coneguts i saludats. La paraula amic és molt forta. No tothom és amic. Tinc molts coneguts, força saludats, però amics no en tinc masses, no en tinc masses. Són aquells que pots, en un moment donat, dels pitjors, que et trobes recolzar i dir-li el que sigui, no?
Què valores del poble?
Del poble? Del poble... Home, la tranquil·litat i el que està força envoltat, tenim la natura molt a la vora. Tenim la natura molt a la vora.
Com veus el país?
El país és una altra cosa. El país el veig que mentre es manen els que manen, malament. Ens estan espoliant cada any i no té pinta de parar.
I de la política?
De la política... Jo, és respecte. Jo penso que molta, molta, molta gent ha d'evolucionar a ser més persona i ens hauríem de deixar guiar pel respecte dels drets dels altres. Tothom se sap els drets i pocs saben, pocs volen saber els deures. Miren només el que els hi convé, l'altra cara no.
Una paraula sobre la religió.
Una paraula.
Bueno,
sí, sí, ja ho entenc, ja. Jo no hi crec, no hi crec, i és que hi havia anat a Escola de Salesians, però des de que em vaig enterar va ser un punt que els sacerdots egipcis reunien el poble una vegada l'any per obrir les portes del temple, dient que era Déu que les obria, i resulta que era tot un equilibri de sorres i contrapesos que les feien bellugar, vaig dir, fixa't. I després, actualment, veig molts interessos. Ja sé que l'Església no són les persones, però, aviam, trobo que hi ha bona gent en totes les religions. He de pensar que la gran majoria busquen el bé. Busquen el bé, però jo penso que ha de ser més social el bé, més de persona a persona, més... No hi crec.
Com veus el món?
El món, com deia aquella obra, de voltes, que paren que me bajo, que em marejo de com tantes voltes.
Com ens afecta el canvi climàtic?
Bueno, jo penso que el canvi climàtic ara s'ha accelerat més perquè hi ha molta més gent, hi ha molta més indústria, fent servir més els recursos naturals, però sempre ha anat canviant. S'han passat èpoques de glaciacions, de més calor, de més fred, va canviant.
Què és l'amor?
L'amor és... A veure, no sé el filòsof, però l'amor és pensar amb el cap de l'altre.
Com veus la mort?
La mort, la veig a la vora. El que passa, no hi pensem mai. Sempre pensem que són uns altres que es moriran.
És possible la felicitat?
Jo penso que són possibles, són moments feliços. Però la felicitat... hi havia un que deia felices i imbéciles.
Utilitzes el mòbil, suposo.
Sí, sí, no tinc més remei.
A qui escriuries una carta? Aquí escriuries una carta.
Una carta. Si servís per algo, el tram. Si servís per algo.
A qui t'abraçaries?
Bueno, ja m'abraço amb la meva dona. Però, bueno, a vegades, també amb els amics, a vegades també és un senyal d'apropament i d'identificació.
Una vivència.
Una vivència. Home, sí, a l'època de vivències d'aquestes que marquen, a les nits repartint entrepans, per ser... Bueno, primer...
Podríem fer una llista.
Però des d'intentar-nos detenir la policia pensant que repartiens droga, fins a anar a donar menjar i veure una família sota el coixí de tres criatures i un matrimoni, et trobes amb unes coses que et dolen.
Digue'm un plat de cuina.
Un plat de cuina. M'agrada l'arròs a la cubana.
Com t'agradaria ser recordat?
Va respectar els altres. Va respectar.
Doncs fins aquí l'estil de l'Alfred Riusequés. Bona nit, Alfred, a reveure, moltes gràcies i fins al proper dimarts.
Moltes gràcies, igualment. A reveure.